Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. S'ha fet esperar, però finalment ha arribat la calor aquest cap de setmana, on molts dels que ens escolten faran pont. A motiu de la festivitat de Sant Joan, s'espera que els termòmetres arribin fins als 35 graus en alguns indrets de Catalunya. Una notícia que ens obliga a recordar els consells de la campanya Planta cara a la calor. Beure aigua, portar gorra, buscar l'ombra i refrescar l'ambient de casa són els millors remeis per no deshidratar-se. A més, cal vigilar amb el sol i utilitzar el protector solar mitja hora abans de l'exposició, evitar prendre el sol entre les 12 i les 4 de la tarda i utilitzar ulleres amb filtre solar. I és que ja diuen que més val prevenir que curar, una dita que aquesta setmana també podem aplicar a la utilització dels petards. Us donarem alguns consells a l'info d'avui. Repassem abans, però, la resta de notícies de la setmana als titulars. L'equip de govern molt satisfet del primer any de mandat, Laia Prats. L'alcalde de Ripollet destaca que en aquest primer any han aconseguit realitzar o començar a executar el 50% dels temes proposats al Pla d'Acció Municipal. S'invertiran 300.000 euros a la reforma del camp de l'industrial. Així ho contempla un dels punts aprovats a la passada Junta de Govern local. Un altre dels temes destacats és la reurbanització del carrer de Pissarro. L'Oficina de Català ofereix tallers gratuïts per millorar el català parlat i llegit. Els tallers de lectura fàcil i de conversa tindran lloc durant el mes de juliol. La nit de dilluns se celebra la Revetlla de Sant Joan. Coques, cava i petards seran els protagonistes de la vetllada, que enguany se centrarà al Parc dels Pinatons i a la plaça Joan Abad. Èxit de participació a la quarta trobada de catifaires. Més de 200 catifaires de tot Catalunya van participar a l'activitat que es va celebrar a la plaça 11 de setembre. Es presenta el 13è Festival de Músiques del Món. Entre el 4 i el 5 de juliol, Ripollet acollirà 3 concerts, 2 exposicions i una trobada de tambors. I a l'entrevista d'avui, Maria del Mar Viera, regidora d'Educació. Amb ella parlarem del fi de curs escolar i dels primers preparatius de cara al curs 2008-2009.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat de la primera tinent d'alcalde i portaveu socialista, Rosa Maria Martín, i el segon tinent d'alcalde i portaveu de Convergència i Unió, Xavier Peñarando, van presentar dilluns 16 de juny la seva valoració del primer any del Pla d'Actuació Municipal. Francina Ricard.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va destacar als mitjans que aquest primer any de govern s'han finalitzat o començat a executar el 50% dels projectes previstos al Pla d'Acció Municipal. El PAM, que es va signar el 18 de juny de 2007 entre el Partit Socialista i Convergència i Unió, recollia tots els programes, projectes, inversions i activitats que les dues formacions acordaven dur a terme al municipi entre el 2007 i el 2011. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ens comenta què significa aquest document.
És el document que ens marca el calendari de la gestió i, sobretot, és el document que ens permet fer o establir els indicadors del seguiment de la nostra feina. No solament pels ciutadans, lògicament, que és el més important, que els ciutadans tinguin un punt de referència per fer els progressos i el seguiment, sinó per nosaltres mateixos com a equip de govern. Això vol dir que la nostra acció de govern és transparent i a més ens permet, a través de fer el seguiment d'aquest pla d'actuació, ser eficaços.
Un altre dels punts importants destacats per l'alcalde en el primer any de legislatura ha estat el consens entre totes les forces polítiques de l'Ajuntament respecte a temes estratègics com ara la C-58, l'arribada del tren a Ripollet, l'hospital o la construcció de les noves instal·lacions municipals.
I també he de dir que durant aquest any, i ho dic amb una certa satisfacció, hem millorat moltíssim el clima polític de l'Ajuntament. En quin sentit? Pues en les relacions que òbviament hem de tenir govern i oposició. Cadascú té la seva opinió, cadascú defensa les seves postures, com no podia ser d'una altra manera, però hem millorat en quant al tot del discurs i sobretot en la pròpia relació política. I això ens ha permès una cosa molt important, reforçar moltíssim el consens entorn a les 3 o 4 qüestions de caràcter estratègic que van més enllà de les opinions polítiques, però que és bàsic aquest consens de cara a aconseguir els objectius en els propers anys.
Xavier Peñarando va voler destacar del primer any de govern el treball en equip i la bona comunicació entre les diferents àrees.
I jo crec que això és també sempre important, perquè és el com que hem volgut remarcar, no? El de fer una política de forma global, no política centrada en diferents àrees o diferents responsabilitats, sinó fer una política global, i en aquest sentit sempre han estat tots partícips o tot l'equip de govern hem fet reunions periòdiques, hem fet seguiment de totes aquestes actuacions que s'han de fer, i això ens ha ajudat a, entre tots, poder anar doncs, fent una política del dia a dia doncs molt coherent i una política en la qual tothom era conscient i coneixedor de què és el que es fa i què és el que s'ha fet en totes i cadascuna de les àrees.
Al marge del PAM, l'equip de govern també ha destacat altres actuacions dutes a terme, com ara la signatura de la llei de barris, la celebració de l'any brull, l'adquisició del casino a les troballes del jaciment dels Pinatons.
Entre els acords presos a la passada Junta de Govern Local celebrada l'11 de juny, destacar l'aprovació inicial del projecte de remodelació i millora del camp de futbol de l'Industrial amb un pressupost base de licitació de gairebé 3.000 euros.
L'obra forma part del pla director del poliesportiu impulsat pel PAM i l'objectiu és que els treballs comencin el mes de juliol. La remodelació contempla, entre d'altres coses, la creació d'un vestuari pels àrbitres i l'accés directe al camp sense haver de passar pel públic. També es va accedir a la contractació d'un joc infantil que consisteix en una xarxa tridimensional que s'ubicarà a la zona dels jocs del Parc Norbert Fuster. Aquesta contractació es realitzarà per un import d'uns 10.300 euros. D'altra banda, es va donar llum verda a la licitació de les obres de remodelació del carrer de Pissarro en el tram comprès entre la Rambla de Sant Esteve i el carrer de Sant Josep per un import d'uns 680.000 euros, tal com explica la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín.
Sabes que durante este año 2008 la idea es reurbanizar la calle Pissarro desde la Rambla de Sant Esteve hasta la calle Sant Josep. Se reurbanizará y esa reurbanización consistirá en ampliación de aceras. Se cambia el sentido de circulación, será de un único sentido de circulación ascendente hacia calle San José.
Aquesta remodelació començarà un cop finalitzin les obres de la Rambla de Sant Esteve.
El Compromís per Ripollet ha manifestat als mitjans de comunicació el seu desacord amb els preus que ha estipulat l'Insol per a la promoció de Ripollet a la zona dels Pinatons. Segons el Compromís per Ripollet, tot i que el preu establert està per sota del mercat lliure i segueix la llei de preu del sòl públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, està fora de l'abast de molta gent que necessita un habitatge.
Per a José Luis Muñoz, regidor del Compromís, és un contrasentit que fins i tot els habitatges que estan pensats per ser assequibles ho hagin deixat de ser, ja que segons les normes de la Generalitat, els preus dels pisos de Ripollet costen el mateix que Sant Cugat.
El passat dilluns, dia 16 de juny, va finalitzar amb el lliurament de diplomes la primera part de l'experiència pilot del curs de costura per a dones africanes organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Ripollet. El grup, una vegada finalitzada aquesta experiència, ha expressat la seva satisfacció pels resultats obtinguts.
Durant els darrers 3 mesos, un grup de dones africanes ha estat rebent un curs de costura a les instal·lacions del Centre Cultural impartit per Isabel Sales. Aquest curs s'ha realitzat després d'una demanda efectuada per un grup de dones pertanyents a l'associació cultural Folaque Afro. Aquests 3 mesos han servit no només per impartir classes de costura, sinó també per fer tot tipus d'intercanvi cultural, d'idioma, de costums i de motivació. També ha representat molt bona aproximació d'aquest col·lectiu de dones a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. Des del departament ja s'han previst la continuïtat d'aquestes experiències durant 3 mesos més a partir del proper mes d'octubre.
El passat divendres 13 de juny, el CEPA Martinet va celebrar el seu dia especial com a festa de cloenda del curs escolar. El títol de l'esdeveniment va ser Quan un és nen, tal com apareixia la portada del fulletó que es va editar per l'ocasió que es repartia a l'entrada de l'escola.
Darrere dels punts suspensius es podia llegir A vegades té por dels monstres fins que decideix per ser amic o no, o que no existeixen. L'objectiu de la festa era reflexionar i reviure amb els seus propis fills aquelles coses que es fan quan un és nen i potser ja mai es tornen a fer, però sempre recorden. Així, pares i fills, acompanyats pels professors del centre, van poder realitzar diferents activitats com jugar a disfressar-se, a pintar cases de nines, a fer de pares i mares o recórrer un circuit d'obstacles casolà.
A partir del proper dilluns i fins al 30 de juny, l'Oficina de Català de Ripollet obre el període d'inscripcions gratuïtes pels cursos especials d'estiu.
Es tracta de les sessions de conversa i un grup de lectura. Per sol·licitar una plaça cal dirigir-se a l'Oficina de Català del Centre Cultural de 10 del matí a 1 del migdia. Les sessions de conversa es realitzaran tots els dijous del mes de juliol de 7 de la tarda a 9 de la nit. El grup de lectura fàcil serà tots els dimarts de juliol de 10 del matí a 1 del migdia.
D'altra banda, ahir a la tarda va tenir lloc la festa de cloenda dels cursos de català per adults i del programa Voluntariat per la Llengua.
L'acte va comptar amb la presència de la regidora d'Ensenyament i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, així com la directora del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Occidental 3. L'escriptora Aixa Miró també es va sumar a la festa per explicar la seva experiència d'integració plena a la vida cultural i social de Catalunya.
El camí d'aprendre la llengua és una descoberta, no? Una de les coses més importants, i sobretot visquem en el món en què vivim, en què hi ha gent de tot arreu, el més bonic és aprendre a estimar la cultura del lloc on estàs. Per tant, primer la descobreixes, quedes dient, uf, quina cosa més bonica, i llavors, a poc a poc, aquella cultura que, o aquella llengua que la vas sentint cada dia, te'l fa familiar, te la fas teva, i arribes a estimar-te-la i et converteixes en defensora ferma d'això, no? I per tant, penso que el català ens pot unir molt més i ens uneix i fa que, doncs, que cada dia podem aportar més coses.
Durant l'acte també es va fer entrega dels premis del concurs de fotografia Enfoca i Dispara, organitzat pel Consorci de Normalització Lingüística del Vallès Occidental 3. Les fotografies presentades es podran veure fins al 27 de juny al vestíbul del Centre Cultural. La festa va finalitzar amb l'actuació de dues ballarines del grup Bollywood Diamonds i un concert a càrrec del grup de veneres L'Espingari, amb rom cremat i coca per tots els assistents.
La Casa de Natura de Ripollet ha presentat el calendari d'activitats per aquest estiu. El primer està tindrà lloc el proper 3 de juliol amb la presentació del llibre Caducs, els arbres de Ripollet. Amb l'agenda també s'ha publicat uns consells del CROC, el grup AU Corredor, sobre com fer un ús sostenible de l'energia aquest estiu.
La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, ens comenta algunes d'aquestes recomanacions.
Com sabeu, el CROC l'hem utilitzat per el que eren els consells de d'hivern. Llavors aquesta vegada ens hem servit doncs, perquè la gent faci una mica de... Saps quins consells de lo que és la part d'estiu? Com per exemple intentar posar ventiladors i no l'aire condicionat. Com per exemple, encara que tinguem aigua, hem de racionar una miqueta l'ús de l'aigua. I com per exemple, no encendre foc a prop de llocs on hi hagi vegetació.
La presentació de la publicació Caducs, els arbres de Ripollet, es realitzarà al Centre Cultural a partir de 6:45 del vespre i comptarà amb la participació de Xavier Fàbregas, expert en temes de jardineria. Rosa Moragas, tècnica de la Regidoria de Medi Ambient, ens presentava el conferenciant.
És professor de l'Escola de Jardineria de Barcelona, de la Politécnica, i és professor titular, i ell farà una mica l'arbre i la ciutat, una mica les explicacions de per què és bo tenir arbres a la ciutat, que sembla de calaix, però jo crec que val la pena anar-ho recordant de tant en tant. I bueno, s'ha prestat a venir, vindrà, ell començarà més o menys cap a les 7 i doncs és això, serà una hora i mitja com sempre i després s'allarga sempre amb les preguntes de la gent i tot el que ens allargarà i això.
D'altra banda, el punt d'informació dels pinatons també organitza diferents activitats. La primera es realitzarà el proper 29 de juny amb un recorregut pel Ripollet Botànic, inclòs en el Ripollet per 4 camins. La sortida està prevista a les 11 del matí des de la Casa de Natura. El 12 de juliol s'ha programat una nova nit astronòmica a partir de 9:45 de la nit amb l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Finalment, el 31 d'agost, inclòs en les activitats de la Festa Major, es farà un taller d'herbes aromàtiques entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda, que consistirà en una xerrada sobre les qualitats d'algunes herbes i 4 tallers, com fer alcohol de romaní, fer bosses d'olor pels armaris, llimonada amb menta i pizzas d'orenga a les noves cuines solars de la Casa de Natura.
Esteu escoltant Info.
Des de l'Escola Tiana de Ripollet han iniciat una campanya per demanar la vostra col·laboració solidària. L'objectiu és donar sang per a totes aquelles persones que ho necessiten i especialment per l'Alberto, un alumne de l'escola que han diagnosticat leucèmia. Tenim a l'altra banda del telèfon el Llorenç Pedrafita, director del centre. Llorenç, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta d'on sorgeix aquesta campanya.
Doncs aquesta campanya surt de l'Hospital Sant Pau, on està ingressat l'Alberto, per la necessitat que hi ha sempre de donants de sang.
Com us ho van fer arribar, tota aquesta petició?
Doncs aquesta petició en principi la fan arribar a través dels familiars, perquè quan hi ha un procediment, una situació d'aquest tipus, doncs la sensibilitat és més acusada, no? I com sempre hi ha un dèficit del tema de donants de sang, doncs canalitzen a través dels familiars, que és la gent més propera, i a través dels familiars doncs va tenint a tots aquells coneguts. I llavors nosaltres vam creure oportú doncs que seria doncs important conscienciar tota la màxima i impossible perquè iniciés el tema de la donació de sang. En aquest cas, i com ja sabeu, el tema de la donació de sang no és un tema que és individual de tu per mi, sinó que és general, no? I per tant estem ajudant a tota la gent que ho necessita.
Què han de fer les persones que vulguin donar sang?
Pues les persones que vulguin donar sang doncs, poden optar per principi dues possibilitats. Una, el trasllat directe a l'Hospital Sant Pau, que és una via direm més incòmoda, i després doncs, aquí a Ripollet, quan hi ve l'autobús dels donants de sang, doncs, apropar-se, que és la via més ràpida, no?, i més còmoda per a les persones que ho vulguin fer.
Quina ha estat la resposta rebuda fins ara?
Doncs hem tingut una resposta molt important. Hi ha molta gent, alumnes, familiars, tots els mestres doncs, que estem en aquest procés, i doncs la gent s'està conscienciant, Quan les coses toquen així més a prop, no?, veus les coses en un company al costat, doncs això toca la fibra sensible.
En aquesta petició que feu, demaneu algun grup sanguini en especial?
No, és el que et comentava abans. Els donants de sang en principi va al banc de sang general. El que passa és que com hi ha tanta demanda i hi ha tanta falta, doncs necessiten anar incrementant aquest banc de sang, no? I llavors en aquest cas és banc de sang general per tothom, i si en algun moment donat fes falta algun tipus de grup sanguini, ho faríem saber en concret, no? Però en principi és sang general sense cap tipus de grup sanguini.
I com es troba l'Alberto?
Doncs mira, està iniciant el procés fa poquets dies, que estem parlant de pràcticament dues setmanes, i llavors clar, hem d'esperar que el procés vagi bé, però clar, no sabem, no tenim constància, encara és molt aviat per saber si la resposta al tractament que li estan fent doncs és la definitiva, no? La que sortirà endavant, no ho sabem encara.
Doncs esperem que tot vagi bé. Llorenç Pedrafita, director del CEPIANA, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda. El 91.3 Info. I nosaltres recordem, per a més informació, poden adreçar-se al Banc de Sang de l'Hospital de Sant Pau. El seu horari és de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 i de 4 a 8. El telèfon és el 93 291 92 18. I hem de recordar que les condicions per donar sang són tenir més de 18 anys, entre 18 i 65 anys, i passar un mínim de 50 quilos. Una petició que fan des de l'Escola Tiana i que nosaltres doncs ens sumem en aquesta campanya solidària. Continuem amb més notícies i el que fem ara és una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent amb Laia Prats. Avui divendres a les 8 del vespre, l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell organitza una nova sessió de les nits de música. La temàtica escollida per aquest vespre és l'obra i vida del compositor Federico Sueca. Dissabte a les 7 de la tarda, els nens i nenes de l'Escola de Música celebren el seu concert de final de curs. Serà al Teatre Auditori i a les 11 de la nit, Amics del Ball ens convida a gaudir de la música en directe al Pavelló Joan Creus. Per últim diumenge, a les 8 del vespre, la Societat Coral del Vallès també realitzarà un concert al Teatre Auditori sota el títol Llàgrimes al desert.
Esteu escoltant Info.
I com tots saben, el proper dilluns 23 de juny, de la mateixa manera que la resta de Catalunya, Ripollet celebrarà la Revetlla de Sant Joan.
Els ripolletecs, però, poden començar a obrir boca demà dissabte al mercat municipal. A partir de les 10 s'oferirà coca i cava a tots els clients. Pels més petits, l'Espai La Gresca ha preparat diverses activitats com tallers de circ, maquillatge, malabars, papiroflexia o globoflexia. Pel que fa a la nit de dilluns, els ripolletecs tenen diverses opcions. D'una banda, amics del Vall i el Patronat Municipal de Cultura han organitzat una festa a la plaça de Joan Abat a partir de les 11 de la nit amb el trio musical Camelot. I per als més agosarats us podeu sumar a la revetlla que els Diables de Ripollet, en col·laboració amb el Patronat de Cultura, oferiran al Parc dels Pinetons. Aquesta també començarà a les 11 de la nit i, com no podia ser d'una altra manera, serà el foc el protagonista principal. A partir de la mitjanit s'oferirà coca i vi a tots els assistents. Ambdues activitats han estat incloses en el programa de l'estiu al carrer. D'altra banda, el local també ha organitzat la seva particular revetlla amb un sopar al carrer i una cercavila a càrrec de les Negues Galegues i la música de DJ Pureta.
I com hem pogut sentir des de fa uns dies, no podem oblidar els petards com un dels elements principals d'aquesta festa. Des de les senzilles bombetes fins a les traques de 50 metres, passant per trons, fons o coets, les casetes de petards ofereixen una àmplia varietat de productes. Per conèixer quins són els gustos dels ripolletens en quant als petards i alguns consells per a la seva utilització, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic l'Àlex de la caseta de la traca, ubicada entre el carrer de Pissarro i la Rambla de Sant Esteve. Àlex, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comenta'ns quins són els petards que més heu venut aquests dies.
Els que més hem venut són les cabetes, per als més petits, les bengales, i després els 100 americans aquests, amb una metxa per així, amb més seguretat, perquè ells no es facin mal.
Per què rius?
No, no, perquè no, mira, em fa una mica de gràcia.
Digues, digues. Em sobtava perquè quan estava preparant aquesta entrevista veia que les edats mínimes per utilitzar petards són els 14 anys.
Exacte. Sí,
però les cadetes...
Tant com tot, és la nova normativa que s'ha posat i nosaltres la complim i ja està.
Vosaltres sí, però sou conscients que hi ha molts nens petits que utilitzen aquests petards, no?
Ja, sí, però... van anar amb un adult i el que s'ha de fer responsable de la seva utilització és el pare. Nosaltres, com a venedors, l'informem dels que corre i l'informem les classes que n'hi ha de petards i a partir d'aquí el pare és el que decideix si veu que és convenient o no és convenient. Nosaltres també hi hem un senyor que, doncs mira, amb la seva edat, doncs classe 2 com a màxim, perquè la classe 3 ja és per majors de 18 anys, ja és una cosa forta.
Qui compra més petards, els joves o els pares?
Bueno, una mica de tot, eh? També els fills també compren molt pels seus nets amb les sabetes i està una mica repartit.
Hem dit que l'edat eren els 14 anys per començar a utilitzar petards. Suposo que vosaltres ja aneu en compte, no?, a l'hora de vendre tot aquest material.
Sí, sí, tant i tant.
Doneu consell.
Molt en compte, sí, sí. A més, ja quan ve un nen així ja li diuen, ja els pares, o... I si no, si no està per allà a prop, i dius, no, que ara ve, no. Si és que no està ella allà al costat amb el seu pare o amb una persona que realment es faci responsable d'ell, nosaltres no li venem cap classe d'estat.
Comentaves abans de classe 2, classe 3, quines són les que s'estableixen segons les edats?
Doncs mira, han establert que hi ha classe 1, classe 2 i classe 3. La classe 1 són les bengales, les sabetes, són les coses més fluixes. Després la classe 2 és una mica llarg, una mica més d'intensitat. I a la classe 3 ja són coses fortes. I a partir de l'edat, doncs el que deia, han posat que és a partir de 14 anys. O sigui, tant les sabetes com les bengales, tot a partir de 14 anys.
I la classe 2?
També igual, classe 2. És a dir, classe 1, classe 2 és 14. Per comptar, i classe 3 és a partir de 18.
I de la classe 3, tipus aquestes traques de 50 metres, n'heu venut gaires o no?
No, el que hem venut són les de 20 metres, més que de 50. Allò ja és massa. A més, aquí a la nostra caseta no en tenim.
Nadal, creus que en general, es fa un ús correcte dels petards?
Jo ho regularia una mica més.
En quin sentit?
Eh?
En quin sentit?
Home, doncs... Aviam, hi ha nanos que... Sí, jo sou tiro, i el seu pare li deixa... Doncs clar, nosaltres no li podem dir a ell, perquè on li aconsellem, però si el pare diu que sí, llavors ja aquí nosaltres no ens hi podem ficar. Mm-hmm. Llavors hauríem de ser una mica més conscients que el que estan tractant no és tonteria, que es poden portar un disc, però ràpidament. O sigui, nosaltres ja aconsellem i diem que no, que sí, i anem ajustant-nos més al que el tipus de la lectura té el nano. Mm-hmm. I la classe de petards que nosaltres creiem adients perquè ells puguin tirar.
Mm-hmm. Doncs Àlex, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i bona rebella.
Molt bé, moltes gràcies igualment i amb molta precaució, eh?
Moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu. Ripollet, com cada any, s'adhereix a la campanya Rebelles amb Precaució, que vol recordar als usuaris dels petards quins són els riscos de l'ús del material pirotècnic per tal de minimitzar-los davant de les persones com el medi natural. Uns consells que poden consultar a la web de la Generalitat, gencat.cat, i on també trobaran consells de seguretat sobre fogueres, petards i correfocs, així com algunes recomanacions a l'hora de comprar i conservar les coques de Sant Jordi. De Sant Joan.
I de coques de Sant Joan passem a parlar ara com un altre dels elements que juntament amb el cava no poden faltar a qualsevol taula en aquesta revetlla. I qui millor que un pastisser per parlar d'aquest tema com és l'Àngel del Fori Pastisseria Salut. Àngel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quants dies porteu fent coques?
Bueno, pràcticament tota la setmana i potser una mica de la passada també.
Uh-huh. Quins són els tipus de coca que en feu?
Mira, hi ha dues classes, les de llardons i després totes les varietats de brioix. Uh-huh. De crema, de fruita, les farcides i les de pinyons.
I quines són les que més demanda en tenen?
Les dues estrelles són les de crema i les de llardons.
Uh-huh. Hem de dir, com comentàvem abans, amb aquests consells de seguretat, que amb la calor doncs, cal anar en compte amb la conservació de les coques, especialment aquestes farcides, no?
Sí, especialment les farcides.
Quins consells en doneu per conservar-les?
Bé, les farcides haurien d'anar sempre que es pugui a la nevera. El que passa que també la crema, que és el més punyetero, diguéssim, hi ha un altre que ho fa molt pasteuritzat, que minimitza els riscos de contaminació.
Uh-huh. Teniu algun secret de la salut aquí per fer coques?
Secret? No, cap secret. Ingredients de primera qualitat i saber fer i ja està.
Uh-huh.
El secret ja s'ha anat clar.
En mengeu de coques després de... O sigui, a la Revetlla de Sant Joan, ja us agraden?
Sí, sí.
On acabeu fars?
No, normalment al pastisser li agrada el dolç.
Ah, sí? Sí. Molt bé, doncs algun consellet per a aquelles persones que vulguin fer-se la seva coca a casa?
Home, és complicat, si no ets professional. Així és quan hi ha altres coses, tipus panellet, això que és més fàcil,
uh-huh.
Les coques és complicat. Fer un bon brioix és difícil.
Millor que la comprin, no?
Sí.
Bé, doncs no us hem de desitjar perquè sempre en teniu molta demanda,
sí.
Però el que sí que us hem de desitjar és una bona revetlla. Moltíssimes gràcies.
Gràcies i bona revetlla a tothom.
Igualment.
Vinga, bé.
Pel que fa a les fogueres, la Generalitat recorda que no es poden encendre sense comptar amb l'autorització corresponent. A més, no es poden encendre amb líquids inflamables ni tirar papers o teixits. Així també cal respectar la distància de 15 metres respecte a façanes o cotxes i que no obstaculitzin el pas de vehicles d'emergència. Recordin que el telèfon d'emergència 24 hores és el 112.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El passat diumenge 15 de juny, Ripollet va acollir la quarta trobada de catifaires de Catalunya que es va desenvolupar a la plaça 11 de setembre. Uns 200 participants de les entitats d'Arbúcies, Blanes, Caldes de Montbui, La Garriga, Mollet, Santa Coloma de Gramenet, Sitges i una delegació vinguda de la població asturiana de Castropol van realitzar unes espectaculars catifes de flors a la població. La trobada estava organitzada per l'Associació Cultura i Tradició amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet.
Durant la trobada també va tenir lloc una mostra d'activitats d'entitats com ara Puntes de Coixí a càrrec del col·lectiu de Puntaires de Ripollet, l'actuació de la Societat Coral del Vallès i el Cor de Cambra de Ripollet i exhibició de ball de la Colla de Gitanes de Ripollet. A les dues del migdia va tenir lloc un acte a la sala de plens de l'Ajuntament on Juan Parralejo va rebre els alcaldes i representants de les poblacions participants.
Por tanto, hoy Ripollet está en una agenda cultural de toda Ripollet. Imaginaos como alcalde la satisfacción que me produce y como máximo representante de esta casa. Y estoy convencido de que esa satisfacción que yo tengo la tienen todos los ciudadanos de Ripollet. Habéis visto que son centenares las personas que han pasado por allí y todavía seguirán pasando para poder apreciar ese arte efímero que se comenzaba aquí, que sabemos que hay que ir hoy a verlo porque esta tarde ya no existirá. Y eso forma parte un poco también de la gracia. Gracias.
També va participar Vicenta Pallarés, presidenta de la Federació Catalana de Catifaires, que va parlar de la tasca catifaire.
La trobada de catifaires és la nostra activitat estrella, el dia més gratificant perquè ens permet fer les millors catifes, retrobar-nos compartint un dia entranyable i ens dona l'oportunitat d'ensenyar al mateix temps les nostres diferents habilitats, les nostres experiències i les nostres innovacions. Exigim de manera efectiva tot allò que hem rebut de llegat, més tot el que hem après genuïnament.
Ramon Font de Vila, de la Secretaria de Cultura de la Generalitat, va animar els catifaires a continuar amb aquesta activitat.
En segon lloc, però, per dir-vos que no he estat només el primer, sinó que haguéssim un pacient, d'acord? Però també és veritat que si no haguéssim de fer pagant, no funcionaria. Però el que els vull dir, la reflexió més important, perquè jo sé que vostès estan involucrats, i potser no se n'adonen, però si se n'adonen, per superar l'entreviment, és que aquella feina que fan i feu, funciona com això, com a cultura popular, i té alguns beneficis que van més enllà que purament estètic.
Posteriorment es va realitzar un dinar de germanor i un concert de música popular a càrrec del grup La Sacairada de Vilanova i la Geltrú. La fi de festa va ser a les 7 de la tarda amb la colla de gegants i grallers de Ripollet que es van encarregar de desfilar les catifes. Centenars de nens i nenes van participar el passat dissabte 14 de juny al poliesportiu municipal a la festa de cloenda de l'esport escolar, on aquesta temporada ha participat un miler d'alumnes del municipi. Els escolars van gaudir durant tot el matí de jocs i activitats tant a les pistes com a la piscina municipal i van poder practicar una gran varietat d'esports. A més, el patronat va sortejar 3 bicicletes entre tots els assistents que van ser obsequiats amb un esmorzar i una samarreta. La festa de l'esport va continuar a la tarda amb una exhibició de diversos gimnasos locals i dels grups del poliesportiu. L'acte va comptar amb un nombrós públic que posteriorment va poder gaudir de focs d'artifici. Com a novetat d'enguany, no es va realitzar cap reconeixement als esportistes locals, ja que el Consell d'Administració del Patronat d'Esport ha decidit organitzar més endavant un acte per donar-li més rellevància. El passat dimecres, a partir de les 7 de la tarda, el Centre Cultural de Ripollet va inaugurar les exposicions sobre les taulades i col·lectiva dels tallers de tèxtil, les dues a partir d'obres realitzades pels alumnes dels tallers d'arts plàstiques que cada any organitza el Patronat Municipal de Cultura. El regidor de Cultura, Ferran Tornell, valorava positivament les dues mostres.
¿Por qué no vale la pena venir a ver esa exposición que habéis hecho? Porque antes estaba hablando con una amiga que conozco de los talleres y me comentaba que ha hecho 5 o 6 piezas. Y le he dicho, pues si has hecho piezas de tenis, y más que tengo en casa, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante, ¿sí?, que desde algunos puntos que son los primeros, desde Cultura, sepáis que aquí podéis, bueno, trabajar vuestras manos y los hobbies que, bueno, que más os gustan, ¿sí?
Sobre les taulades és una mostra de pintures que es podrà visitar fins al proper 29 de juny a la Sala d'Art de Quadres sobre la temàtica de la taulada, els terrats i allò que podem veure des d'ells. Totes les pintures estan realitzades sobre el mateix marc, una tela de 50 per 50 centímetres, per tal de provocar l'efecte a l'espectador que visita la mostra, que mira una sèrie de teules una al costat de l'altra. Col·lectiva dels tallers de tèxtil, que també es podrà veure fins al 26 de juny a la sala 1, presenta tota la varietat de treballs tèxtils que han realitzat enguany les alumnes del taller. Vestits, jerseis de punt, treballs de punt de creu o puntes de coixí. I els propers 4 i 5 de juliol torna un any més el Festival de Músiques del Món organitzat pel Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet. L'activitat comptarà amb 3 concerts, una trobada de tambors i 2 exposicions. El regidor de Cultura, Ferran Tornell, explicava durant la roda de premsa l'objectiu de l'activitat.
Com he dit, és la tercera edició i l'objectiu principal, ja el que hem fet, perquè que quedi clar, és que volem apropar el que és la riquesa cultural d'altres pobles, sobretot donant més ressò al que és la seva música i els seus ritmes. A banda dels clàssics ja i regulars concerts que es fan durant el festival, des de la portada també organitzarem altres activitats que permetran a tothom conèixer diversos aspectes d'aquestes cultures d'altres cultures. No?
El divendres 4 de juliol a les 8 del vespre actuarà el grup Macam al pati del Centre Cultural, que realitzarà una fusió entre diferents cultures mediterrànies. A les 11 de la nit el grup búlgar romaní Xavier Bulgari presentarà Els altres gitanos, un espectacle de música tradicional dels gitanos de la zona dels Balcans. El programa també inclou 2 exposicions que s'inauguraran el mateix dia 4 a partir de les 7 del vespre al Centre Cultural. Ens en dona més detalls el regidor de Cultura, Ferran Tornell.
Després també destacar que tenim exposicions, una, la primera, la 4 de juliol, la Cines d'Ombra, que és una exposició que té una actitud de fet a Marrakeix i està feta per la Momó, que era un viatge, va realitzar aquestes fotografies a l'Illet del 2008. Després tenim la 4 de 17 de juliol, l'exposició Canton B.A.C. Proposa un recorregut per les diverses etapes del ritme afro-uruguaià a càrrec dels artistes locals Mariana Pintos i Carlos Domodau.
Dissabte 5 de juliol, l'entitat local Canton Medalla Lejos organitza una trobada de tambors a les 8 del vespre a les 11 per la Rambla de Sant Jordi fins a Sarrià de Ter. El festival el tancarà Gisela Baum, que presenta Retrato, un concert de música tradicional argentina. I aquest vespre tindrà lloc una nova edició de les Nits de Música. Serà el Centre Cultural a càrrec d'Àngeles TV a les 8 del vespre. En aquest cas, les Nits de Música estan dedicades al compositor espanyol Federico Chueca. La trobada comptarà amb la projecció de la sarsuela L'Alegria de la Huerta. I aquest cap de setmana, Ripollet s'omple de concerts. Per una banda, demà dissabte tindrà lloc el concert de fi de trimestre de l'Escola de Música de Ripollet. Serà a les 7 de la tarda al Teatre Auditori. Per altra banda, ja de cada diumenge també al Teatre Auditori a les 8 del vespre, la Societat Coral El Vallès organitza un concert sota el títol Llàgrimes al desert.
Esteu escoltant Info.
Tens ara l'info per l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs avui tenim el darrer InfoSport de la temporada, aquesta tarda a les 7, i serà un InfoSport carregadet, no?
Sí, carregadet, perquè doncs, posarem les últimes paraules que del ex-entrenador del Ripollet, Toni Romero, a l'acomiadament, que agraeix al públic de Ripollet doncs, la seva, el seu estar durant aquesta temporada. Tindrem les paraules del nou entrenador, Jordi Muñoz, del Club Ripollet, del nou president, la valoració també doncs, a Miquel Arnal de tot el que ha fet l'esport base del tenis sala Ripollet. També tindrem la valoració del torneig que es va fer la setmana passada amb la Cluj de Ripollet d'esport base, el seu president Albert Figueres, i pràcticament serà la clausura ja de la temporada. Farem un repàs als premis del dilluns i s'acabarà el programa que avui és l'altre.
Una temporada que acaba amb un partit molt important, un partit de tenis taula, no?
Sí, tenint en compte doncs, que hi ha una jugadora de Ripollet que va sortir a les filles del Ripollet, va començar quan era tan petiteta que quan s'han jugat la gent baixava només veia una pala a moure's, era molt més baixeta que la taula. El que passa és que aquesta noia ha pujat, ha sigut dues vegades campió d'Europa. Això ha fet que sigui una jugadora popular, una jugadora que viu del tenis taula i que d'aquí va marxar a l'estudi de Granada. Ara ha tornat a fixar per l'equip del fotoprístic d'aquí de Catalunya, no? I que precisament les taronges que jugaran en aquest partit seran la jugadora Anna Balosa, que és el primer esportiu catalent de Girona, la Gàlia Bòrac, dels clubs de Mataró, i Ramírez del fotoprístic. Les noies de l'equip de Grècia és Aikiterina Nikolaki, Cristina Estamatia i Angeliki Papadaki, amb el seu entrenador Georgios Caristas i l'entrenador del Ripollet, o sigui, de l'equip de... És una jugadora que és la Ripollet, que és Jordi Llopart, acompanyat de Peter Ingel, que és el seleccionador i que està a Carles Sant Cugat.
Una trobada prou important. Tot i això, no sé si les properes setmanes, tot i que no hi hagi InfoSport, hi ha algun encontre esportiu?
Sí, podríem adelantar-les que el dia 28 i 29 de juny hi ha les clàssiques 24 hores de tenis que fa el Club Tenis Ripollet. Llavors ens anem del 28 al 4 de juliol, que hi ha l'Escarnat d'Espanya a Granada, a on hi ha el Club Tenis Ripollet. També hem de dir que el dia 5 de juliol hi ha la fase d'ascens i la final de la Copa de Catalunya del món del tenis taula. I també hi ha, doncs, que el dia 11 al 5 de juliol, doncs, el campionat d'Europa, a Itàlia, a la ciutat de Terni, amb Berta López com a figura amb la selecció espanyola del 5 de Ripollet. I també hi haurà, doncs, el 25 i 26 de juliol, el campionat d'Espanya que t'hauria sènior de patinatge artístic.
Doncs tot això és el que queda. Nosaltres recordem doncs, que avui a les 7 tenim aquest darrer programa de l'InfoSport i només preguntar-te una valoració de l'entrega de premis de l'altre dia.
Va anar bé, molt bé, perquè doncs, vam entregar 27 trofeus, la sala estava plena i la gent va quedar molt contenta, sobretot queda molt contenta perquè el que rep és que és molt diferent a l'actual Copa Cardona, no? Com que és un trepet a la guarda, que cada esport que practica, no tots els, equips tenen el seu jugador a nivell individual un trucat d'aquestes categories, i per això doncs jo no sé que a la gent els agrada, i per això fa 4 anys que estem el mateix trofeu.
Doncs enhorabona i que tingués un bon estiu, perquè avui agafes vacances, ho hem de dir.
Bueno, avui agafo les vacances del programa Temps de Temps, el programa d'esport, però tinc el dilluns, encara i el dimecres, el temps de l'estiu, i llavors sí, llavors ja vacances.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Ramon Argenter, que vagi bé, bona tarda.
Igualment.
Tenores, flabiols, tamborins, tibles, discorns, les pobles d'arreu de Catalunya tenen cabuda a Ripollet Sardanista, un espai exclusiu per la nostra música amb repàs dels principals aplecs de la setmana. Ripollet Sardanista, els divendres de 8 a 9 del vespre, perquè la ràdio també sona la tenora.
El rock duro vuelve a las ondas de Ripollet Radio en viaje al reino del metal. El programa que analiza el heavy metal en todas sus variantes. Hard, doom, power, rock sudamericano, death, gothic, entrevista, agenda y mucho más en el viaje al reino del metal. Apúntalo en la agenda, los viernes de 9 a 11 de la noche y los domingos de 3 a 5 de la tarde en el 91.3 de la FM.
Ripollet Radio.
Ahir els nens i nenes de Ripollet van finalitzar el curs escolar. Els centres educatius s'han realitzat durant aquests dies diverses festes per celebrar l'arribada de l'estiu. La regidoria d'educació, però, no para i està pensant en les millores que s'han de fer a les escoles de Ripollet de cara al proper curs. Per fer balanç d'aquest any i dels objectius del futur en aquest àmbit, avui ens acompanya la regidora d'educació, Maria del Mar Viera. Maria del Mar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs abans que res, s'ha acabat el curs i et demanem una valoració de com ha anat.
Ah, molt bé, doncs mira, jo la valoració que faig de la finalització del curs i a més del primer any de regidora d'educació és molt positiva. Penso que ha estat un any bastant tranquil, que les escoles doncs, bueno, han portat el seu ritme, han comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament en tot allò que necessitaven i amb el suport també del Departament de la Generalitat. Ahir va ser un dia especial perquè a més també vam acabar amb la campanya de peu a l'escola, que ho vam fer al Claver, vam fer una festa i bueno, el que tu comentaves, han fet les festes de final de curs i penso que tots tenen doncs, el balanç que fan és positiu.
La iniciativa de peu a l'escola ha tingut una bona valoració aquest
Com que ha estat una prova pilot, ja sabíem que era un projecte molt embrionari, que probablement doncs, sortirien aspectes positius i aspectes negatius. Ara és el moment de fer balanç, de veure quines coses s'han d'arreglar, quines s'han de continuar i com ho fem per poder tirar la iniciativa endavant i obrir-ho a la resta d'escoles. Perquè sí que és veritat que és un problema, el tema de l'entrada i la sortida de les escoles.
Un dels projectes més ambiciosos que teniu endegats des de la regidoria és el pla educatiu d'entorn. Des de la comissió local s'han preparat algunes activitats de cara a l'estiu. Quines
sí.
són?
El pla educatiu d'entorn a l'estiu fa el que són els casals lingüístics. Es fan dos, un és la darrera quinzena de juliol i un altre és la darrera quinzena de l'agost. No és el primer any que es fa, anys anteriors ja se n'havien fet i tenen molt bons resultats. Sobretot el tema de l'agost, perquè sí que cada cop més els nens i nenes del municipi doncs, agafen vacances o van marxant de vacances amb els pares en dates en què doncs, no hi ha esplais, no poden tenir una altra sortida. I el tema del casal lingüístic doncs, funciona molt bé i a més amb la integració dels nens que poden tenir problemes amb el llenguatge és molt positiu.
Fa pocs dies hem de dir que vau fer unes jornades de reflexió sobre l'educatiu d'entorn. Quines són les conclusions de grans trets que en vau treure?
Mira, el que es va fer, es van dividir en dos grups, un per primària i un altre per secundària. Es va valorar molt positivament el tema dels tallers de pares i mares, el recolzament que arriben des de Pla d'Entorn per algunes activitats que es fan a les escoles, el tema de l'Eduard, però sí que també van sortir coses negatives i d'aquestes són de les que hem d'aprendre. Va sortir doncs, que hauria d'haver una mica més d'implicació d'algunes de les regidories de l'Ajuntament, com podria ser serveis socials. Va sortir també doncs, que de vegades els nens que formen part d'aquest pla educatiu d'entorn poden sentir-se una mica deslligats de la resta d'activitats que fan a les escoles, i això doncs, en projectes com l'Eduard ho podem pal·liar, i és aquest l'objectiu que tenim en ment. Van sortir moltes coses positives i, com et dic, que les negatives hem d'aprendre i hem de posar-li el dit i treballar.
Hem de parlar d'un altre tema, i és que ahir es va fer la cloenda del programa Voluntaris per la Llengua i dels cursos de català per adults, que va comptar amb la presència de l'escriptora Aixa Miró.
Sí.
I a més tu ets la presidenta del Consell de Consorci de Normalització Lingüística del Vallès Occidental 3. Explica'ns una miqueta des d'aquesta vessant quina és la feina que esteu fent a Ripollet.
Mira, a Ripollet hi ha els cursos de català per adults, que són els que es fan doncs, aquí a l'oficina de català, que està al Casal de la Cultura, i també hi ha el programa de Voluntaris per la Llengua, que són les parelles aquestes amb voluntariat que serveixen doncs, per posar en pràctica els coneixements que reben o bé els cursets o bé la gent del municipi té, però que potser no té tanta oportunitat per parlar-ho. Va ser un acte molt maco, perquè bueno, va venir l'Aixa Miró, i l'Aixa doncs, és una noia molt, molt assequible, molt dolça. Vam tenir la presència de l'Espingari, que abans ens va fer un concert de la Nera, i també vam tenir una petita representació d'un espectacle de Bollywood. Va venir molta gent, jo no sé exactament el número de persones que van venir, però com que són uns programes que tenen molta afluència de públic, doncs van venir tots i van estar molt contents.
Parlem, per exemple, dels projectes de cara al proper curs escolar. Quines són les obres que s'aprofitaran per fer durant aquest estiu?
Mira, aquest estiu ens centrarem sobretot en temes de pintura. Pintarem l'escola Gasol Vidal i pintarem també l'escola d'adults, que bueno, tenen una necessitat de pintura. Les obres, sí que es fan petites obres d'adequació, sobretot amb el tema, per exemple, de rambadors, el que són les zones de menjador de les escoles, però això, no, diguéssim, no són obres grans, són obres que s'haurien de fer també durant l'any, però s'aprofita ara que no hi ha nens per fer-ho. L'obra estrella d'aquest estiu és la finalització de l'escola Bressol, i per part del departament doncs, la finalització de la segona part del CEIP Pinatons, i algunes millores que s'han de fer a l'escola Escursell, com ara doncs, canvis de tema de teulada o de canvis d'odalita que també encara tenen a l'escola i que s'han de treure, però això són obres del Departament de la Generalitat.
Pel que fa a la llar d'infants, les obres en principi van en bon camí, no?
Van en molt bon camí. Bueno, arribarem sobrats per començar el setembre. Ara ja doncs, estan fent més temes interns, no? De dins del tema de mobiliari, petites coses doncs, que s'han d'acabar. No sé si heu passat per davant, es veu que l'obra està molt avançada i a més està quedant molt maco perquè té molts colors i està molt bé.
I pel que fa als pinatons, quins són les noves incorporacions que hi haurà al proper curs?
Mira, pel proper curs doncs, estaran tots els cursos d'infantil, és a dir, tindrem P3, P4 i P5. A més, la direcció està molt contenta perquè serà la primera promoció que acabarà el parvulari doncs, en aquesta escola. I ja doncs, de cara al curs vinent, no aquest que entrem, sinó l'altre, doncs, ja començaríem amb nens a primària, a primera primària.
Doncs només em restaria que, com a regidor d'educació, no sé si vols dir alguna cosa als alumnes que ahir van agafar les vacances d'estiu.
Doncs res, que aprofitin aquestes vacances, perquè ja sabem que el temps aquest passa molt ràpid, que no oblidin, no? Doncs que l'estiu també és temps per fer balanç i per repassar aquelles coses que tenim una miqueta més fluixes, i que disfrutin molt d'aquest estiu.
La regidoria d'educació suposo que no fa gaires vacances, no?
No, estem oberts doncs, tot l'estiu. Així que tindrem menys personal perquè tampoc no hi ha tanta feina, però sí que estarem allà per qualsevol cosa que pugui sorgir.
Doncs Maria del Mar Viera, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Ripollès, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Bona revetlla.
Igualment.
I bon estiu.
Igualment, gràcies.
Esteu escoltant Incom.
I fins aquí l'info d'avui divendres 20 de juny. Us hem ofert aquest programa Fran Lledó al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricarti, que us parla Rene Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I els deixem amb el tema del tango de l'Hermenegilda, que forma part de la sarsuela de Federico Chueca en la Gran Via i que aquest vespre es podrà escoltar a la sessió de les nits de música a partir de les 8 del vespre.
Thank you.